Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Abans que res, que després sempre anem amb presses al final, bon Nadal i bones festes a tots. Que ho passeu el millor possible, amb les restriccions i les limitacions que tenim, però com deia Koeman, és el que hi ha, o com diu ara Xavi, és la realitat que ens toca viure, així que amb coneixement i mirant de respectar les directrius que ens donen, a celebrar-ho al màxim possible i a cuidar-se molt. Avui estem tots pendents de celebrar el Nadal i l'activitat esportiva baixa, però hi ha cosetes. Hem quedat per parlar amb dos personatges que crec que mentre prepareu el menú d'aquesta nit o els galets de demà us pot interessar escoltar, que són en clau Barça, Francesc Xavier García Pimienta, bon coneixedor dels joves que estan tirant del carro al primer equip. I en clau espanyol parlarem d'aquí una estona amb el mític Tommy Encono. En bàsquet, dic que el Joventut Reial Madrid, que s'havia de disputar dilluns, s'ha suspès pels positius per Covid al Madrid i ara ha aparegut també un positiu a la penya. I en futbol sala, el Barça es va imposar per 1-3 a la pista del Llevant i es manté líder de la Lliga amb 3 punts d'avantatge sobre el segon classificat, que és el Valdepeñas. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem pels reforços a la davantera. Si amb Ferran Torres n'hi ha prou, heu votat per aquesta opció el 27% dels que heu votat, creieu que fa falta un nou, a més, un davanter centre, la immensa majoria, el 73%. En clau espanyol, us demanem ja que voteu pel millor jugador de l'any 2021. Heu votat per Diego López el 28%, per RDT, guanya per golejada, mai millor dit, el 72%. El Marc Paires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 7 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Los elfos sabemos que si deseas con ilusión un regalo, te llegará, estés donde estés.
Y en el Corte Inglés puedes sentirte como un elfo, disfrutando de la magia de hacer tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight
Així sí. Comencem aquest Esports Cope, vigília de Nadal, avortant l'actualitat del Barça. Per això tenim aquí l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Haig de reconèixer que estic impactat per aquesta notícia de les últimes hores inesperada i per les imatges també del casament de Dembélé.
Jo també estic en xoc, eh? De veritat que estic impactada. És una caixa de sorpreses, aquest noi, sí. Perquè ahir, de cop i volta, es va començar a filtrar per les xarxes socials que s'havia casat, que estava de boda Dembélé i que ell era el protagonista. Evidentment, aquí no donàvem crèdit, perquè ni el barcelonisme ni tampoc dins del vestidor se li coneixia una nòvia, Ousmane Dembélé. No hi havia ningú, ni Xavi ni cap dels seus companys al Barça convidat a la boda. Sí que hi era un bon amic seu del futbol, l'Upamecano, i el vam veure doncs, allà, en aquests vídeos que s'han filtrat a través de xarxes socials, en una boda al Marroc pel ritual musulmà, vestit de blanc, amb una americana i uns pantalons blancs, i la seva dona, perquè ja s'han casat, amb un hijab que li cobria el cabell i el cap, un vel d'un color beige i un vestit completament blanc. Per tant, mentre tothom ahir parlava de si renovaria o no Dembélé, ell s'estava casant en secret, preocupadíssim al Marroc.
Sí, sí.
Ja té aquestes coses, no? A veure si se centra també en aquesta boda i canvia i és més, encara més responsable, i ja estem veient que ha fet un canvi de xip, eh? I últimament el veiem més madur a Dembélé. He estat llegint, m'he estat informant una mica de quan duren aquest tipus de boda pel ritual musulmà, i he vist que entre 3 i 7 dies, que no s'oblidi que el dia 28 de desembre torna l'equip a la feina. Dimarts que ve 28, a les 6 de la tarda, està citat a la ciutat esportiva.
Esperem que es presenti.
Sí. Ara, l'altre dia pensava que per què va arribar 3 hores abans en un dels últims entrenaments a la ciutat esportiva. I va arribar just a l'hora que Xavi potser va quedar amb l'entrenador per parlar de que volia algun dia més de vacances perquè es casava, o potser per donar-li la bona notícia i convidar-lo al casament. El que està clar és que no hi havia ningú del Barça i ens ha sorprès a tots.
Doncs sí, que sigui molt feliç en la seva nova vida de casat. La notícia que esperem sobre Dembélé és si renova o no renova amb el Barça.
Xavi sempre ha insistit que ell és optimista, després de tenir diverses reunions amb Dembélé directament, que el jugador li ha transmès que és feliç aquí, que es vol quedar. El problema no és Dembélé. Ja ho hem explicat, ell sempre ha manifestat la seva intenció de seguir tant a l'entrenador com a Laporta i a Mateu Alemany. El problema és el seu agent, Moussa Sissoko, que sempre l'ha intentat convèncer a Ousmane Dembélé i a la persona que viu amb ell, que és de màxima confiança, que fora d'aquí possiblement seria més fàcil triomfar i que fora del Barça hi ha més diners. Actualitzem en quin punt està la seva renovació, perquè Dembélé, recordem, queda lliure d'aquí 5 dies. Fonts de la negociació consultades tant ahir com avui em diuen textualment l'acord no és imminent, tant de bo, perquè això és el que persegueix el Barça, però m'insisteixen que és molt més complexa del que pensem i del que sembla, que no són tan optimistes en el sí del seu agent a l'última proposta que li ha fet al Barça, on se li planteja una reducció considerable del sou base que percebia fins ara, amb un augment també significatiu dels variables amb incentius importants condicionats, això sí, al rendiment i títols. Se seguirà treballant, em diuen, per intentar tancar la renovació de Dembélé. De fet, és el gran objectiu del Barça, perquè, a més, si se li amplia el contracte a Dembélé amb les noves condicions a la baixa, això significa alleugerir massa salarial i donaria, per tant, més marge econòmic ja en aquest mes de gener pel fair play econòmic i poder inscriure, per tant, a Ferran Torres, que ara mateix es troba en aquesta situació que no hi ha marge per poder inscriure ni a Ferran Torres ni a Dani Alves, únicament amb la sortida, amb la baixa del Kun Agüero.
Molt bé, com dius, gràcies i, escolta, bon Nadal, que posis bones festes.
Bon Nadal, ja hem començat una mica a escalfar el Nadal amb els nevaditos que ens ha portat el Víctor.
Boníssims, boníssims.
I a veure com va, sobretot cuideu-vos, test d'antígens i ja sé que a tots ens agrada abraçar-nos, però menys, el menys contacte possible, perquè seran unes festes complicades i esperem que de cara al 2022 tot això passi.
Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La gran notícia, o una de les grans notícies del que portem de temporada al Barça, és sens dubte la irrupció dels joves futbolistes de la casa. Tenim ara comunicació amb un home que coneix perfectament la casa, perquè s'hi ha passat mitja vida, i coneix perfectament a tots aquests joves. És Francesc Xavier García Pimienta. Pimi, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estàs? Tot bé?
Tot bé, sí, bé. Sí. Ara ja a gaudir dels dies de Nadal amb la família i encara un nou any.
Perfecte. I a veure si arriba la possibilitat de tornar a seure una banqueta aviat, no, Francesc?
Sí, ja amb moltíssimes ganes. A veure si comencen a haver-hi més moviments. Si ja n'hi ha hagut cosetes, no han acabat de quallar, llavors, a l'espera, perquè ja tinc moltes ganes de tornar a entrenar, sí.
Perfecte, esperem que es doni aviat. Parlem una mica del Barça, Francesc, que d'entrada et pregunto, et faig una pregunta genèrica, com l'estàs veient últimament, si creus que l'equip, a poc a poc, amb Xavi va creixent?
Sí, clarament. Jo crec que el club, el primer equip, necessitava el perfil del Xavi, una persona que ho ha viscut en primera persona com a jugador i que també a l'alçada ha intentat sempre jugar d'una manera molt determinada, que és la nostra, i tot i que porta molt poc temps, que clar, la plantilla, els nanos són molt joves, que estan jugant i és molt complicat, jo crec que el primer equip està donant un canvi radical, perquè és molt fidel a la idea del Barça. Tot i que a vegades no s'aconsegueixen les victòries, jo crec que estem molt, molt més a prop d'aconseguir-les. Estava veient un equip molt reconeixible i el que necessitava el primer equip era això, una persona com el Xavi que creiés fermament en aquesta idea.
O sigui, que el missatge que se li pot enviar a l'afició, creus que de cara a la segona meitat de la temporada, creus que és optimista, que pot ser positiu?
Positiu, optimista, seguríssim. El tema és si donarà per aconseguir títols. Primer de tot perquè, clar, la distància que hi ha entre el Barça en aquest cas i el Real Madrid és molt àmplia. És cert que ja no estem a la Champions, està a l'Europa League i t'ha tocat el Nàpols, que és un rival molt dur i que bueno, a l'Europa League també hi ha rivals molt, molt, molt complicats. La Copa del Rei, que te la jugues també moltes vegades només a un partit. Jo crec que hem d'estar molt tranquils perquè s'ha iniciat un nou projecte amb una idea molt clara. L'equip s'ha de reforçar, els jugadors joves que estan tenint molt protagonisme i que ja hem vist que són molt bons, hem de donar-los aquesta continuïtat i aquesta paciència perquè potser no els toca marcar les diferències en aquest moment, però jo estic convençut que en aquesta segona volta el Barça anirà molt millor i que la temporada que ve, quan ja porti ja més de 6 mesos amb el Xavi i amb els fitxatges que ell consideri oportú i amb aquell punt de ja l'experiència que tindran els joves, es podrà tornar a aspirar a tot com ha passat sempre. No?
Escolta, és que fa poques setmanes fins i tot ens semblava complicat que el Barça pogués acabar entre els quatre primers aquesta temporada i ara ja el panorama es veu bastant diferent.
Molt, molt, perquè ja es veu, no?, una idea de joc molt clara. El Barça intenta ser el Barça tota la vida. No sé si ens donarà per guanyar o no, però l'altre dia és cert que mereixes guanyar tranquil·lament el partit amb el Sevilla i no el guanyes, però bueno, perquè a vegades també això passa en el futbol, però el fet de ser reconeixible, el fet de ser el Barça, d'intentar dominar els partits, d'anar a buscar sempre l'equip contrari, de pressionar molt a dalt molt a prop de la porteria contrària, no? Molt lluny de la teva porteria. Tot això que fins fa un temps no es veia, jo crec que això és innegociable. El jugador és el que vol, també, perquè molts dels jugadors que tenim al primer equip del Barça són jugadors fets de la casa i estan d'aquesta manera acostumats a jugar així, i mica en mica anirà millor. I, a veure, jo estic convençut que entre els quatre últims el Barça queda segur.
Escolta, totes aquestes característiques de la forma de jugar a futbol que li agraden a Xavi, això que acabes d'enumerar tu, és el famós joc de posició. És això, no? Perquè quan la gent pregunta què és el joc de posició, doncs és això,
sí,
no?
Sí, és això. Al final és bueno, la disposició tàctica dels jugadors dintre del terreny de joc, no? I amb els moviments que ha de fer cada jugador en funció de la posició que ocupa el camp i també en funció d'on estigui la pilota, no? I de quin company la tingui, no? I això que potser, doncs, potser s'havia perdut simplement perquè, bueno, hi ha entrenadors que no hi creuen fermament, no? I el Xavi, la gran avantatge que té és que l'ha viscut en primera persona com a jugador. A la primera plantilla li va fer guanyar triplets i guanyar molts títols d'una manera molt reconeixible. És el que estan acostumats els jugadors que porten moltes temporades aquí al club i que amb un entrenador d'aquest perfil, amb jugadors fets a la casa que creuen en aquest model, està l'èxit assegurat. No ho dic per aquesta temporada perquè possiblement la distància és molt, molt àmplia amb el primer equip, amb el primer classificat, però que és la manera clara d'intentar assolir els títols, perquè és la manera que té el Barça d'afrontar els partits.
Això ho ha verbalitzat Xavi últimament a les rodes de premsa. A tu et sorprèn que a Xavi li sorprengui que hi hagi molts jugadors del primer equip que no coneguin aquests fonaments del joc de posició, Francesc?
A veure, saps què passa? Que jo, que he estat 17 anys com a entrenador del planter, quan un jugador ve de fora, li costa molt acostumar-se també a jugar d'aquesta manera. Al final, el gran avantatge que tenen els jugadors joves, els jugadors que acaben jugant al primer equip, que venen del planter, és que porten durant moltes temporades entrenant d'aquesta manera i jugant d'aquesta manera. I al final, com tenen aquestes característiques, arriba un moment que creuen que la millor manera per guanyar és aquesta. Llavors, quan el Xavi, que segur que li ha passat també, quan era jugador del primer equip, venia un jugador, un company que venia de fora, d'un altre club, jugar d'aquesta manera i adaptar-se a aquesta manera d'entrenar i de jugar és molt difícil, perquè contínuament estan passant coses, contínuament estàs pensant, contínuament has d'estar ben posicionat, ben perfilat. Sempre has de fer algun moviment en funció d'on estigui la pilota, si estàs a prop o si estàs lluny. I segur que, clar, jugadors que no han estat al planter i que porten temps a la primera plantilla, si no han tingut entrenadors que realment creguin en això i entrenin d'aquesta manera, és complicat que ho entengui, perquè no és senzill tampoc, eh? No és senzill.
Clar, és que si comencem en entrenador cap enrere, i no sé si em deixaré algun, però si anem cap enrere, Koeman, Setién, Valverde, Tata Martino, Luis Enrique, clar, és que el joc de posició, aquests entrenadors, com l'entenia per exemple Guardiola o Tito Vilanova, no l'han posat en pràctica, ja ha passat temps, eh?
Jo sí que diria que bueno, Luis Enrique sí, perquè va entrenar al Barça B durant 3 temporades, també va ser jugador del primer equip durant moltes temporades i jo crec que ho ha viscut. La selecció espanyola és un equip que també juga d'aquesta manera, cadascú tindrà els seus mateixos, no? Però sí que s'apropa moltíssim, per no dir que és el mateix, que el joc de posició. Sí que els altres entrenadors que has nomenat doncs són entrenadors que són excel·lents entrenadors, amb un currículum brutal que ja ens agradaria molt tenir-lo, però que realment doncs, no estan acostumats a jugar d'aquesta manera, ni a entrenar d'aquesta manera, llavors és complicat, no? Per això la gran avantatge que té Xavi és que, tot i que ja fa molts anys que no ha jugat un equip del Barça, ha anat a l'alçat i després com a entrenador, ell hi creu al 100%, i és el que necessita. Quan les coses han anat molt, molt, molt bé al primer equip del Barça, és quan el cos tècnic, l'entrenador en aquest cas, el cos tècnic i la majoria de jugadors eren jugadors fets a la casa, fets al planter, no? I perquè creu en aquesta manera de jugar, en aquest model, i es pot assolir doncs, guanyar títols com qualsevol altre equip.
Deixa'm preguntar-te per alguns noms propis. Començo pel que està més d'actualitat, que és Ferran Torres. Et sembla bon reforç, Pipi?
Molt bon reforç, molt bon reforç, perquè al final, si tenim un problema, entre cometes, en aquest moment al primer equip de la Barça, potser és la davantera. L'altre dia estem jugant amb Dembélé i amb Ferran Juglà i el nano i Abde, no? Que són dos nanos del planter i dos nanos que acaben d'arribar ara mateix, que no porten ni 4 o 5 mesos al club, no? Llavors, clar, necessitem pólvora a dalt, no? A veure si recuperem a Ansu ràpid, a veure si Dembélé també, després de tant de temps sense jugar, comença a agafar el seu ritme, i un jugador com el Ferran Torres, que et dona les 3 posicions d'atacs, tot i que és jove, té experiència en jugant en clubs grans i internacional, ens donarà moltíssim, estic convençut.
Creus que a part de Ferran Torres, per això li convindria al Barça fitxar un nou també, un professional del gol? Un davant de centre?
Sí, això mai va malament. No?
Mai molesta, no?
Luke de Jong, és el que parlem, no? Que per mi és un jugador que, clar, mires el currículum, és un jugador que és molt bo, però adaptar-se amb aquesta manera de jugar és molt complicat, és molt, molt difícil. No? Ara també està Brentwood, que està lesionat, que esperem que torni ràpid, a veure quina és la idea que té el Xavi amb ell, però sí que està clar que, no? Que moltes vegades aquest puntet que diferencia un equip d'un altre te la dona el nou, no? El jugador, el golejador, no? L'altre dia a Sevilla tenim Luis Suárez de turno o el Ronaldo de turno, Romario de turno, aquests jugadors que són golejadors, no? Ja no parlo de Messi, perquè és diferent. I segur que guanyes el partit, perquè tenen el do del gol, que és el que realment és molt difícil.
Uh-huh. Escolta, hi hem de parlar dels joves, també, que són, per mi, la gran notícia de la temporada, Pimi, els jugadors joves, com Gavi, com Nico, com Araujo, ara últimament Juclà... Com estan tirant del carro? És brutal.
Tots. Al final, la gran avantatge que té aquest club, que el planter no para. Una jornada de jugadors portarà 3-4 jugadors pel primer equip i una altra, potser, només porta una o dues. Però si els necessites de forma puntual, ho faran bé, perquè estan preparats i creuen, tenen la il·lusió de jugar al primer equip del Barça. Realment, el seu somni és arribar un dia al primer equip. I quan tens un entrenador com és el Xavi, que intenta jugar de la manera que ells estan acostumats, al final t'acaben demostrant la valua, no?, d'aquests jugadors. No? Jo crec que tenim un futur increïble. Podria dir fins i tot un present, però sí que està clar que aquesta temporada hem d'estar molt tranquils i hem de ser pacients amb el tema dels títols. Deixem treballar, que el Xavi, mica en mica, vagi agafant la seva manera d'entrenar i que els jugadors ho comprenguin i torni realment a treure amb aquesta manera de jugar. Però els joves és que són molt bons. Són molt bons i mires el Barça bé, encara hi ha jugadors que tenen perfil primer equip, i el juvenil, i el juvenil bé, i n'hi ha fornades que sempre treu el Barça, sempre treu jugadors pel primer equip. I jo estic molt content de que realment, encara que sigui alguna, en aquest cas, no, per necessitat en molts moments, es demostra que el jugador del Barça, del planter, està preparat i té molt nivell.
Si hi ha que tirar algun més del B... Tu per qui posaries la mà al foc? Dius, aquest, si el pugen, també estarà a l'alçada.
A veure, la mà al foc, és que no... Això és molt difícil, però clar, allà baix tenim que ja estan tocant primer equip, no? L'Iñaki i l'Arnau tenen els dos porters que estan fets per jugar al Barça. És molt difícil, però que tenen el perfil. Però està Guillem Jaime, està Comas, està Mica, està Valde, està Álvaro Sanz, està Jandro, està Ilias. És que hi ha un munt de jugadors que són molt bons i que tenen perfil primer equip, i amb el juvenil. El que passa que, clar, no podem tenir nanos de 18, 19, 20 anys al primer equip del Barça perquè realment també necessiten estar acompanyats dels veterans, no? dels Bussi, dels Piqués, del Jordi Alba, del Sergi Roberto, que són els que realment van acompanyar-los i que el dia que ells hagin de marxar doncs ja portin 3-4 temporades al primer equip i siguin capaços de tirar del carro ells, no?
Molt bé, Pimi. Ha estat un plaer la conversa, com sempre. Gràcies per atendre'ns i que passis tu i la teva família i els teus unes molt bones festes, eh?
Pues un plaer de parlar amb vosaltres i igualment, bones festes per tots.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. No sé, no ets en United every nation.
Ara parlàvem amb García Pimienta de la irrupció dels joves aquesta temporada al primer equip del Barça. Segurament el que està brillant amb més llum propi ara mateix és Gavi. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Ha vuelto a casa por Navidad, allà a Los Palacios, i l'han rebut allà com un autèntic heroi, eh?
I tant. Molts veïns de Gavi i la seva família van estar a l'homenatge que l'Ajuntament de Los Palacios i Villafranca li van fer al jove. Com a molta gent, i com deies, Gavi ha tornat a casa per Nadal i allà l'han rebut desenes de nens que estaven encantats de veure el seu veí i, a més, fins i tot amb crits de «Eres mejor que Messi», li deien ahir per la tarda a Gavi. Va pujar a l'escenari amb la seva família, va rebre el premi a Jove de l'Any i, a més, els agricultors locals li van regalar el seu pes, 67 quilos, en tomàquets.
Ah, deuen ser molts tomàquets, no?
Sí, no, a les fotografies de l'escenari es veien molts tomàquets, així que déu-n'hi-do per aquestes festes i més enllà d'aquestes festes. Gavi també va tenir un bon detall amb els nens que es van apropar a aquesta cerimònia, va regalar 500 pilotes de futbol i a dalt a l'escenari va explicar com va marxar de Los Palacios a Barcelona quan era petit i què significa jugar al club dels seus somnis.
Bueno, sí que es verdad que a yo y me los primeros meses me costó mucho porque claro, era Barcelona, no había ido nunca y pues me costó, pero a medida que iba pasando la temporada y eso, pues me fui adaptando más y al final pues también estaba mi familia el primer año conmigo y eso me ayudó mucho y así que nada, mi primera temporada fue de menos a más, o sea que al final bien. Siempre he sido del Barça desde pequeño y nada, yo tenía claro que quería ir para allá, para mí es el mejor club que hay y nada, siempre he soñado con jugar en el Barça y llegar al Camp Nou y lo he conseguido, nada, por más.
Sí, bones paraules de Gavi, a més la gent allà l'estima molt i són declaracions, per cert, recollides per la radiotelevisió de Los Palacios. Per cert, Gavi viu a la Masia, encara té 17 anys i la seva família és a la província de Sevilla, així que estarà encara més emocionat de passar aquests dies amb la família i tornarà a la feina, com faran tots, excepte els sud-americans, el dimarts 28.
Per cert, us recomano un reportatge que ha fet el company de BTV, Marc Marvà, sobre la història de Gavi, des de que va començar de ben petitet a jugar a futbol fins l'arribada al primer equip del Barça. Són 20 minuts, està molt bé, molt recomanable aquest reportatge. Víctor, gràcies. Gràcies pels nevaditos, estan molt bons. No és el millor aliment per just abans de començar a fer un programa de ràdio, perquè se'n fa una mica de pasta, però estaven boníssims.
Pues m'alegro. Bones festes a tothom.
Bones festes. Un apunt del Real Madrid abans del debat d'Esportscope amb el Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Al fons de la caixa de nevaditos el veuré jo. Bona tarda, Ballari.
Quants t'has menjat?
Dos.
Segur?
Però encara...
Jo crec que algun més, però bueno.
Però encara no he dinat.
Jo tampoc.
Doncs allà està la caixa, tu sabràs.
No, jo he menjat dos i ara no descarto encara enganxar algun més. Si queden. Escolta, alguns jugadors del Madrid que eren positius ja van donar negatiu, no?
Sí, Alaba, Bale i Davide Ancelotti, el segon de Carlo Ancelotti, el fill de Carlo Ancelotti, han estat els últims que han donat negatiu a les últimes proves del Madrid. Per tant, a priori, teòricament, pel proper compromís oficial, a més d'aquests dos jugadors, Alaba i Bale, bueno, si vol tirar de Bale, que tiri de Bale, Rodrigo, Modric i Marcelo estarien disponibles pel tècnic italià. Aquest Madrid que tanca el 2021 aquesta situació de privilegi a la Lliga, només dues derrotes a la temporada, Espanyol i Xèrif, i que també, com molts clubs, com moltes entitats esportives, ha viscut el missatge de Nadal del seu president, Tomás. Florentino Pérez.
Des de Real Madrid os enviamos todo nuestro cariño, afecto y solidaridad en estas fechas tan especiales. Queremos compartir un mensaje de ilusión y esperanza para recuperar la normalidad que todos esperamos. Estamos convencidos de que vamos a superar este desafío para seguir viviendo juntos muchas alegrías y muchos éxitos. Felices fiestas y que el año nuevo nos traiga salud, trabajo y felicidad para todos.
Que bé que sonava el Llori.
Toca el piano ell o no?
No, és un piano que hi ha de fons. En aquest missatge també apareixen Ancelotti, Benzema, Llull, Rudi, Toril i Ivan Andrés, la capitana del Madrid femení. O sigui que, bueno, és el missatge institucional. És el missatge estàndard, un teleprompter. Com se li nota a Ancelotti que llegeix el teleprompter?
Home, ja, Florentino... Sempre que dona un missatge institucional, sigui del que sigui, el to és el mateix.
Home,
és aquest to.
Home, vostè, Batllori. Se hace lo que se puede, evidentemente. Feliz Navidad para usted también, eh? Per cert, ojo, s'ha vist a Vinícius, a les darreres hores, la plantilla del Madrid està de festa, no torna fins al 29, però s'ha vist a Vinícius a Miami, veient un partit de la NBA Miami-Detroit. Li han regalat una samarreta, ojo, amb el virus.
No s'ha casat, per això?
No li ha donat per aquí. No descartem que qualsevol dia d'aquests apareguin imatges de la boda de Vinícius amb Rodrigo saltant per allà, Casimiro jugant a ras de terra, sí. I aquestes coses.
Anem al debat, va.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes...
Quan ja des de ben petits el vèiem jugar, veies que era un escollit i que si no passava res estrany, el Gavi havia d'arribar al primer equip del Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim debat a Esports Cope amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què tal tu? ¿Todo bien? ¿Superau el tema del COVID ya o qué?
Vamos, como una rosa, ya he estado jugando al fútbol, o sea que...
Ya he jugado al fútbol y todo. Bueno, fenómeno, sí. Fenómeno.
Por cierto, habla con Xavi.
¿Qué le digo?
Porque ya no, que me estoy saliendo. O sea, que tiene una oportunidad ahí.
Pero tú juego de posición lo dominas o no.
No, pero es que está necesitando un 10 pensador. El Barça, ¿eh?
Sí.
Ahí entre líneas tenemos todo el empuje de Gavi, esa potencia, pero son del filial. Están necesitando un tipo para el primer equipo que tenga ficha del primer equipo, que no le cree un conflicto cada semana.
Pues, ahí le puedes venir bien. Vale, pues hablaremos con él. Sí. Toni Freixa, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tu el tema del futbol de posició, això sí que ho tens ben incorporat, no?
Això ho tenim interioritzat. Portem a l'ADN des del dia que naixem.
En el ADN, dice Petón.
Es fenómeno, claro que sí.
El ADN. Bueno. Oye, ¿qué le pasa al Atleti, Petón? Que esto de 4 derrotas seguidas en Liga, esto es inaudito.
El Atleti está padeciendo un problema de pérdida de identidad trasera. ¿Qué quiere decirse? Que todo su vigor defensivo se ha desplomado. Y eso para un equipo que ha vivido siempre de eso como primer arma, pues es un problema muy grave. El Atleti Madrid está padeciendo algo que no le ha sucedido nunca. Y es que está jugando mejor que los contrarios y pierde. Sí, a Sevilla le tuvo que haber ganado, ni siquiera empatar y pierde. Al Mallorca le tuvo que haber ganado. Luego ves otra vez el partido contra el Madrid y el Atleti tiene muchas más, ¿no? Pero tiene más ocasiones que el Madrid. Dispara muchas más veces la puerta y pierde 2-0. Y el otro día contra el Granada igual, es una cosa antológica, es verdad que hay trapacerías arbitrales, es una barbaridad el gol que le anulan a Joao Félix, pero da igual, no le pasaban estas cosas antes. Con lo cual, reflexión seria, empezando por el señor entrenador, reajuste del sistema, porque está claro que si tienes a Condogbia, tienes que jugar con Condogbia en el medio centro y pasar a cuatro centrales en vez de anclarlo atrás, que siempre te va a dar un error por partido. Pero, en fin, son errores que tienen solución. Lo malo sería que no la tuvieran.
Sí.
Hay futbolistas.
Es que con la primera mitad tan mala de temporada que ha hecho el Barça, Toni, está un punto solo por detrás del Atlético de Madrid.
Sí, sorprende, sobre todo al final el resultado, ¿no? Y yo lo que veo en el Atlético de Madrid es que no lo estoy viendo un equipo incómodo, el equipo aquel que te hacía el partido incómodo con mucho, cerrando muy bien los espacios, siendo muy contundente en ambas áreas también. O sea, el Atlético de Madrid está pasando por los partidos un poquito últimamente, si se me permite la expresión, sin pena ni gloria, ¿no? No acabas de entender muy bien cuál es el plan. Pero bueno, al final esto depende del estado de forma también de los jugadores. Hay momentos en la temporada que las cosas salen mejor, otras que salen peor. Estoy convencido que este rendimiento del Atlético de Madrid en sus últimos partidos no es la nota habitual que vamos a ver en el resto de temporada. Y al final tiene un entrenador que es un verdadero líder y que sabrá dar con la tecla, muy a pesar nuestra del Barça, ¿no? Que lo que aspiramos es a pasar por delante del Atlético de Madrid para ocupar alguna de esas cuatro plazas que dan derecho a jugar la Champions el año que viene.
Seguro que en la segunda mitad de la temporada están mejor los dos, porque en el Barça, bueno, Petón, acabamos con un sabor de boca, bueno, buen partido jugó el equipo en Sevilla, bueno, buen sabor de boca al final. Esperanzas de cara a la segunda mitad.
Claro, mi sensación es que el equipo va a seguir creciendo. No sé, vosotros seguramente sí sabréis a quién del filial le van a hacer fichar el primer equipo. ¿A Nico? ¿A Gavi?
Pues no lo sé. No sé cuál va a ser la prioridad, la verdad.
No puede restar todas las semanas a un futbolista por el hecho de que no tenga ficha. Me imagino que eso lo corregirán sacando... Sale Demir, salen unos cuantos. Aunque no sé si Demir también tenía ficha del filial, pero...
Sí, también.
Pero es que no puede encontrarse con ese problema cada semana. Resulta que los peques han crecido tanto que ya son titulares y tampoco puedes condenar a Abde, si viene Ferran, a que sea un suplentazo por el hecho de que no tiene ficha, porque es aprovechar mucho talento a la vez, ya que han dado ese paso, que va a ser una bendición hacia el futuro, que los puedas colocar. Por lo tanto, habrá que meter alguno con ficha del primer equipo. Me parece que el Barça va a tener una segunda vuelta mejor que la primera y yo iría muy, muy claramente a por la UEFA. Lo vengo diciendo desde el primer minuto, recuérdalo, Joan,
sí.
Porque me parece que es el camino más sencillo para que el Barça haga crecer a sus jugadores en el éxito, levantando una copa y clasificándose automáticamente para la Champions.
Toni, ¿con qué sensaciones acabamos el año?
Bueno, las sensaciones de los últimos dos partidos son mejores que el resto de los partidos anteriores, pero no son suficientes. Evidentemente espero que la segunda vuelta sea mucho mejor. Al final estamos en los últimos 20 años del Barça, estamos en una situación parecida a la que hemos vivido solo en tres ocasiones anteriores: aquella temporada del gol de Chilena de Rivaldo, sí. La 2002-2003 con Radomir Antić, que entramos en la UEFA en el último partido de Liga, y la del primer año de la presidencia de Laporta, que la primera vuelta fue muy mala, pero la segunda por suerte se arreglaron las cosas, ¿no? Y el resto de temporadas el Barça no ha pasado por la situación en la que se encuentra ahora. Entonces esto es absolutamente anómalo y seguro que en la segunda vuelta tiene mejora, porque el Barça es un club, pese que ahora un poco el discurso es dejemos de mirar al marcador, no tengamos prisa, demos tiempo. Bueno, sí, está claro que el proyecto deportivo necesita tiempo porque se está reconstruyendo el equipo, pero al mismo tiempo que se reconstruye hay que conseguir resultados, y el Barça no puede permitirse el lujo de no jugar la Champions el año que viene. Eso sería un desastre absoluto. Entonces, bueno, esperamos todos que el rendimiento del equipo, con las ideas de Xavi, con esta continuidad que se le está dando a los jóvenes y que vayan creciendo, pues, y las incorporaciones que puedan llegar a venir, que sobre esto también hay que verlo, ¿no? Porque tienen que salir jugadores y eso sí. Es lo más difícil. Ya se intentó en verano que salieran jugadores y no se consiguió, ¿no? Bueno, vamos a ver las noticias que tenemos y sobre todo que el equipo vaya creciendo.
Sí, pendientes.
A ver, a
sí.
mí... Deep. No, que me parece que en esa línea el Barça y quien le asesore debe estar mirando muy, muy fijamente a Newcastle. Porque dicen que van a gastar en este mercado ya 300 millones, desde luego. Aún así yo creo que no van a salvar al equipo, que tiene 10 puntos en la Premier, pero harán un equipazo para el año que viene de futbolistas como Coutinho, por ejemplo. Pues estos igual te dan 45 o 50 kilos, macho, píllalos, que te quitas una ficha muy alta. Y como él, un par de jugadores más limpias. Y yo, vamos, veo lo de Ferran y claro que me cuadra. 21 años, en la misma línea joven, pero incluso con más experiencia que los... Pero centraría todo mi esfuerzo y quizá únicamente en Haaland. Nada más.
O sea, ¿tú crees que aparte de Ferran, al Barça le hace falta un 9, un goleador?
No, antes que Ferran.
Antes que Ferran.
Antes que Ferran. Le hace...
si el Barça pudiera hacerse con Haaland, estaba resolviendo la mayor parte de sus problemas. Sí. Alguna cosa por detrás y tendría la apuesta mucho más consolidada hacia el futuro.
Aparte de Ferran, un 9, ¿hace falta, Toni, coincides en el diagnóstico?
Sí, lo que pasa que no soy partidario de que el Barça tenga que hacer estas grandísimas operaciones. O sea, al final, cuando tú traes un jugador, aparte de que te lo puedas permitir, cosa que actualmente el Barça no puede permitírselo, estamos sin fair play, tenemos que dar salida a jugadores, es muy complicado poder llegar a hacer esa operación. Las operaciones en que le compras un jugador a un competidor, y por lo tanto el precio es muy alto, le pone a ese jugador una presión inmensa, de manera que lo único posible es que ese jugador sea balón de oro, prácticamente. Que ya sé que en el caso de Haaland, pues no nos equivocaríamos demasiado, ¿no?, por el rendimiento que está teniendo el Borussia Dortmund. Pero soy más partidario de proyectos colectivos donde los jugadores tengan el máximo rendimiento en ese plan que tenga el entrenador, que el hecho de traer un jugador que al final todo se centra en ese jugador como el objetivo principal, ¿no? Sí. Entonces, no digo con eso que Haaland no sea un grandísimo jugador, claro que lo es, pero si el Barça necesita gol, pues lo primero que es necesario es que Ansu Fati vuelva, por ejemplo, que lo tenemos, y sí, incorporar algún jugador que también tenga esa característica en el juego, pero no necesariamente ese que está en boca de todos, que su representante quiere cobrar 40 millones de comisión, que el padre también quiere no sé cuántos millones, que él quiere 30 millones netos y que el Borussia Dortmund también quiere su traspaso, ¿no? O sea, en una operación al final de 300 millones de euros. Sí. Bueno, pues no creo que sea la línea.
Amigos, gracias y feliz Navidad, buen Nadal. Que lo paséis muy bien.
Buen Nadal.
Igual.
Un abrazo, que tengáis una noche, familiar y maravillosa, y un año esperanzado.
Sí,
vamos a esperar a que tantas cosas desagradables que nos han sucedido en estos últimos tiempos vayan saliendo. Quiero fiestas en los pueblos. Si eso ha de pasar por una inmunidad colectiva que pase, algunos ya hemos ofrecido nuestro cuerpo al COVID para que eso se consiga cuanto antes, y en toda España podamos disfrutar al final de nuestra vieja historia, la de todos juntos, todos a la vez, todos en los estadios y todos oyendo la radio como siempre.
Sí, señor, bien dicho, Petón. Un abrazo a la caballa.
Bien has dicho, Petón. Un abrazo a todos.
Bravo. Adeu. Seguim.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, Crazy Car te paga más. Si quieres vender tu coche, Crazy Car te paga más. Si quieres vender tu coche, Crazy Car te paga más. Si quieres vender tu coche, Crazy Car te paga más. Crazy Car.
Perico, Perica, descobreix els millors productes perquè puguis gaudir en família i en blanc i blau de l'esperit nadalenc. Un any més, lluint els colors del nostre espanyol. Aquest Nadal, visita les RCD Stores. I ara també ens trobaràs al carrer Balmes 191. Nova obertura.
Ara parlem de l'Espanyol a Sports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
I ho fem amb un mite, no només de l'Espanyol, sinó un mite del futbol mundial.
Porta entre nosaltres des de l'estiu de l'any 82. Va ser fins i tot actor en un teatre del Paral·lel de Barcelona i va parar moltes pilotes vestint la samarreta de l'Espanyol.
Parlem de Tommy Encono. Tommy, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, gracias a Dios.
Bueno, ¿cómo se presentan las fiestas? ¿Te quedas por aquí o qué? ¿O viajas o algo o no?
No, tranquilo en casa, me quedo con aquí y luego ya hay que cuidarse.
Hay que cuidarse, ¿no? Que no están los tiempos para moverse mucho, ¿no, Tommy?
No. Hay que cuidarse y estar en familia y esperar las nuevas sesiones de entrenamiento que empezamos pronto y tenemos que empezar todo fuerte.
Claro, el día 26, ¿no? El día de San Esteban por la tarde ya a trabajar, que claro, hay que jugar el 31, ¿eh?
Sí. Está bien, pero yo jugué un día uno, ¿eh?
¿Un día uno has jugado tú?
Sí.
¿Te acuerdas del partido o no?
Sí, fue al campo del Sporting de Gijón.
Ah.
Son fechas, digamos, donde todo el mundo tiene que estar en familia, ¿no? Y bueno, ese es el fútbol profesional y cuando toca a uno, pues tiene que cumplir.
Por eso vais en avión el día antes y luego volvéis rápido en avión para llegar a cenar a casa, ¿no?
Sí, bueno, lo más normal es que los chicos fuesen de esta manera, últimamente, gracias al club, pues están haciendo todo lo posible para que los chicos estuviesen, digamos, en buenas condiciones de viajes y puedan cumplir, digamos, sin preocuparse, digamos, del resto.
Oye, Tommy, a ver si llega ya el último día del año, a ver si llega la primera victoria de la temporada fuera, que está costando que llegue, ¿eh?
Sí, bueno, como todos, no solo fuera de casa. La victoria en el fútbol hoy son muy costosas y yo creo que no solo ganar fuera de casa cuesta, sino hasta ganando en casa. Cuesta igual que cualquier partido, te cuesta ganarlo.
Sí, 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 pero es curioso que el Español está haciendo tan buenos resultados en casa y que fuera las cosas sean tan distintas. Es curioso.
Sí, bueno, son periodos y momentos. Yo creo que viendo todo lo que hemos estado jugando este año, el equipo se merece más. Se merece más haber ganado por lo menos un partido o dos. Yo creo que, aparte, algunos partidos concretos, el equipo no ha desmerecido.
Sí. Oye, pero la temporada va bien. El equipo está en una zona cómoda y a poco que mejore las prestaciones fuera se puede pensar en cosas, incluso objetivos un poco mayores, más ambiciosos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sí. Lo importante, digamos, es ir ganando puntos, ¿no? Yo creo que es lo más importante, y ganar en confianza y hacer lo mejor posible, donde solo resultados no pueden poner, digamos, donde lo merecemos, ¿no? Y creo que el equipo está trabajando en ello y los chicos están muy, muy lesionados.
Tommy, hoy preguntamos en nuestras redes sociales que quién ha sido el mejor jugador del Español en el 2021, es decir, en el año natural, ¿no? Y decimos que Raúl de Tomás o Diego López. Hay mucha gente que dirá, ¡oh, Raúl de Tomás, que mete muchos goles! Lo de este chico Diego, de este señor, vamos, de 40 años, tiene mucho mérito, ¿eh?
Sí, tiene mucho mérito y se lo merece. Yo creo que aquí en el fútbol o a cualquier sitio nadie te regala nada. Hay que trabajar para conseguir resultados. Yo creo que los que estamos cerca de él sabemos la dedicación y el tiempo que pone para conseguir lo que la gente está viendo, digamos, en el campo, ¿no?
Estuviste hace un mes viendo en Parma a Buffon, que confiesa ser portero gracias a haberte visto en vídeos hace ya un montón de años. ¿Ves similitudes en la carrera? Quizá no, por diferencias, pero entre Buffon y Diego López, ¿ves que son de las mismas características de portero?
Cuando tú hablas con él, ves cómo vive, digamos, el fútbol, lo que le gusta, digamos, su trabajo, la ilusión que pone. Yo creo que la similitud es esta, ¿no? En este aspecto hasta me va preguntando algunas cosas, por qué ocurre tal cosa, y yo se le explico, me dice, ah, ahora sí que lo entiendo, ¿no? Es para que los chicos jóvenes pudiese, digamos, estar allí y hablar con él para entender muchas cosas. La pasión que pone, digamos, a su trabajo y saber y abrir su conocimiento, ¿no? Yo creo que por eso que muchos de ellos duran tanto, digamos, en el fútbol.
Oye, tú que eres un mito del fútbol, ídolo de Buffon, de los porteros que ves ahora, Tommy, ¿cuáles te gustan? ¿Cuál es tu portero favorito de los que ves jugar ahora?
Yo lo que me gusta son los que cojo, digamos, la similitud, digamos, de un portero, digamos, que yo quisiera, lo que yo pensaba, digamos, ser, ¿no? Cuando yo veo a Courtois, cuando veo, digamos, a Neuer, cuando veo, digamos, a Donnarumma, son porteros que me llaman, digamos, la atención por su forma de entender el juego, por su forma de defender, digamos, la portería, y eso para mí son los que en este momento me llaman mucho la atención.
¿Crees que el trabajo, la profesión de portero ha cambiado mucho respecto a cuando tú jugabas? Ahora, por ejemplo, a un portero se le pide mucho que juegue bien con los pies y antes no, eso no os lo pedían tanto. ¿Ha cambiado mucho, Tommy, o no?
es, yo creo que es el único puesto en el fútbol que ha cambiado. No solo se ha cambiado en el aspecto, digamos, de pedir, sino en el aspecto de trabajo. Y no hay que olvidar que no hace 20 años los equipos no había, digamos, un especialista, digamos, a los porteros, ¿no? Y esto se ha ido, digamos, abriendo y mucho más ha habido, digamos, un abanico, digamos, de conocimiento que hace bien, digamos, a las nuevas generaciones. Sí. Yo creo que, bajo mi punto de vista, es el puesto donde mucho más te están pidiendo muchas más cosas y hay que abrir un abanico, digamos, de forma de trabajo que son bastante exigentes, ¿no?
Está bien. Hombre, tú con los pies, yo me acuerdo ir a Sarriá de pequeño, y tú con los pies lo que hacías era pegarle muy duro, ¿eh? Llegabas casi al otro área, ¿eh, Tommy?
Sí, era con sentido, ¿no? Yo creo que hay que entender, digamos, qué es lo que se busca dentro de lo que es el juego y intentar, digamos, un poco explotar lo que son los fallos, digamos, del equipo.